Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 9 de febrer, on farem, com sempre, un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però primer, rebre les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón i el Cito Ramírez a les vies de so. Diuen els experts que caldran 6 anys perquè l'alumnat recuperi el temps perdut en la pandèmia. Abans de la Covid ja hi havia un terç dels alumnes de primària amb problemes seriosos de comprensió lectora. Avui l'Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, ens parlarà del per què caldran 6 anys per tornar a recuperar el temps perdut durant la pandèmia. I parlarem d'ulleres, de sol i també de les graduades. Us heu fet algun cop la pregunta de per què són tan cares? Diuen que no tot depèn dels vidres o de la marca de la muntura. El sector es defensa de les acusacions de monopoli i detalla que el preu mitjà de les ulleres voreja els 300 euros. La Lisenda Ibáñez, coordinadora de l'Associació Espanyola d'Empreses d'Òptica, ens ho explica. I 6 de cada 10 llocs de treball creats durant la pandèmia de la Covid van ser al sector públic. La Cambra de Comerç confia que el nivell de prepandèmia recuperi aquest any. En parlarem amb la directora d'Anàlisi Econòmica de la Cambra de Barcelona, la Carme Poveda. I abans d'entrar en matèria, a les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts, el que fem és mirar al cel i concretament mirem per saber què ens diuen des de l'Agència Estatal de Meteorologia del temps que ens esperen les properes hores. La informació la té Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous esperem a Catalunya intervals de núvols baixos al matí, més abundants al litoral i al prelitoral. Ja a partir del migdia tendiran a quedar-se els poc ennuvolats o clars. A primeres hores no es descarten probables bancs de boira matinals a la depressió central. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament amb gelades febles a zones de l'interior i amb uns valors a les capitals de província que seran de 0 graus a Lleida, d'un grau positiu a Girona, de 6 a Tarragona i de 7 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran al Pirineu i no canviaran molt a la resta, amb unes màximes previstes de 18 graus a Girona, de 16 a Tarragona i a Barcelona i de 14 a Lleida. Per últim, si ens referim al vent, serà en general fluix i de direcció variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. I ara ens posem en carretera perquè el Servei Català del Trànsit té tota la informació de quins problemes hi ha ara mateix a aquestes vies. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments parlant de l'autopista P7 a Sant Julià de Ramis, on a causa d'un accident aquesta tarda en sentit sud, sentit a Barcelona, queden uns 2-3 quilòmetres de retenció. Encara dos carrers tallats en aquest punt de l'accident de la P7. A la resta de trams, destacar, si més no, també l'autovia 2, a Sant Joan d'Espí, a causa d'un vehicle variat, queda lentitud, aturades entre Cornellà i aquest punt, és de sortida de Barcelona, en sentit Martorell, i la sortida 606 de Sant Joan d'Espí es manté tallada per aquest camió avariat. A la resta de vies, destacar encara força volum de trànsit, l'entrada per la C58 i la C33, les dues a partir de Montcada, cap al Nus, la C17, la zona de Parets, sentit Vic, o també la C60 Argentona, en direcció Mataró. És tot, bona tarda.
Gràcies per la informació, Eduard. I ara sí, arriba l'actualitat del dia amb els serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Comencem parlant de l'atenció al Parlament, quan Pere Aragonès ha comparat a Vox amb el nazisme i un diputat d'aquest partit l'ha acabat insultant.
Exacte, això ha passat durant la sessió de control al Parlament. El líder de Vox, Ignacio Garriga, estava retraient els partits independentistes i també el PSC que reparteixin càrrecs institucionals. I el president aragonès li contestava comparant l'actitud de Vox amb el nazisme.
Això és el que feia el feixisme italià, això és el que feia el nacionalsocialisme alemany, això és el que feia el falangisme i l'extrema dreta espanyola als anys 30. Sí, sí, atacar les institucions democràtiques per imposar el seu determinat model social. Avui ens hem tornat a trobar una mostra d'aquesta.
Comparació que ha molestat a la bancada de Vox i que ha provocat la reacció del diputat Antonio Gallego, que ha insultat Aragonès. Un insult que ha retirat a instàncies de la presidenta del Parlament, Laura Borràs.
Yo pido disculpas por el insulto, efectivamente, pero han de entender, debe entender, y usted la primera debe entender, que no es normal que el presidente de la Generalitat de Cataluña, en cada
Senyor
sesión
Gallego.
De control, nos
Senyor
acuse
Gallego.
De nazis.
I sobre el cas Juvillà, Pere Aragonès ha evitat el xoc amb Laura Borràs amb l'argument de que ell té una posició institucional i de respecte cap als diferents òrgans de la cambra.
El 76% dels catalans defensa la immersió lingüística a l'escola, mentre que un 24% no hi està d'acord, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió.
Una enquesta que, per cert, coincideix pràcticament amb la sentència del 25% de castellà a les aules i en plena polèmica sobre el seu compliment. Segons el CEO, el 68% dels ciutadans que tenen el català com a llengua pròpia creuen que està amenaçada. Una percepció que baixa al 22% en el cas dels castellanoparlants. El 48% de castellanoparlants consideren que la situació del català està igual que anys enrere, mentre que el 78% de catalanoparlants considera que ha empitjorat. Jordi Muñoz és el director del Centre d'Estudis d'Opinió.
Gairebé el 80% tenen la sensació de que ha empitjorat la situació del català en els darrers anys. ¿Vale? Aquesta sensació està concentrada molt en el grup dels catalanoparlants. Fixeu-vos que en el grup dels castellanoparlants només 3 de cada 10 tenen aquesta mateixa sensació.
Més dades d'aquesta enquesta del CEO, la majoria d'encastats considera que l'ús del català a les plataformes digitals, a l'administració de l'Estat i també als jutjats és insuficient.
I el jutjat de Tremp investiga per diversos delictes a la directora de la residència Filella i a la responsable d'higiene sanitària.
I les investiga per la mort de 64 residents com a conseqüència d'un brot de Covid-19 a finals del 2020. Podrien haver comès delictes d'homicidi imprudent, vexació injusta i contra la seguretat dels treballadors. Recordem que la Fiscalia va denunciar aquest cas, alertant de greus disfuncions en el centre que haurien facilitat la propagació d'aquest brot i, per tant, la mort d'aquestes 64 persones. No tenien un pla de contingència, no hi havia cap previsió ni cap control i tampoc s'havien pres les mesures proposades per salut.
L'Ajuntament de Barcelona vol que el 22 arroba sigui un districte en el que, a banda de treballar, també es pugui viure.
I per això es preveu que arribi a tenir 17.000 habitatges, gairebé el doble que els previstos fa 20 anys. 12.000 d'aquests pisos hauran de ser assequibles i només 5.000 seran lliures. Això serà compatible amb l'activitat econòmica i, de fet, s'hi destinarà un espai d'un milió de metres quadrats que poden generar 60.000 llocs de feina. L'objectiu d'aquest nou disseny l'explica la segona tinenta d'alcaldia, Janet Sanz.
Volem que el 22 arroba passi de ser un barri o un espai de la ciutat on només s'hi treballava a ser un espai on s'hi pugui viure i treballar. Aquest és l'element essencial que resumeix, no?, tota la participació i que resumeix precisament aquestes al·legacions que hem tingut durant tot aquest moment.
Un de cada tres carrers del 22 arroba es convertiran en eixos verds. Hi ha 15 solars que es destinaran a escoles, ambulatoris, un mercat o espais culturals i esportius. Aquest pla urbanístic està pendent encara de l'aprovació provisional a la Comissió d'Urbanisme de la setmana que ve i del ple municipal que s'ha de fer el 25 de febrer.
I les famílies nombroses demanen més facilitats a l'hora d'anar a comprar al supermercat, Iolanda.
De fet, aquesta és la principal petició d'aquestes famílies, segons una enquesta de la FANOC, que és la patronal del sector. El 41% de famílies nombroses demanen ofertes i descomptes en alimentació, símptoma de que la crisi provocada per la pandèmia doncs està sent molt dura per a aquest col·lectiu. Raül Sánchez, president de la FANOC, ens ha explicat que es troben amb que els envasos o paquets d'aliments cada vegada són més petits i això encareix la compra d'aquestes famílies.
Ens trobem que als supermercats cada cop els productes estan envasats de mida més petita, pensant doncs, en el creixement que hi ha de llars unipersonals o en la reducció del nombre de membres de la llar. I llavors, clar, una faena nombrosa li pot sortir caríssim comprant un supermercat doncs, aquests petits envasos.
Segons l'enquesta de FANOC, les famílies nombroses també demanen millores en la compra de roba, les activitats de lleure en família o les extraescolars.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials. Iolanda Bernal, companya d'informatius, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
A les 7 de la tarda i 9 minuts, actualitat informativa, però en aquest cas esportiva. Amb Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Hola, Montse, molt bé, bona tarda. Bona tarda a tothom, què tal?
Bé, avui et sento més a prop que mai.
Sempre estem a prop. La ràdio sempre és a prop de tothom. Jo crec que és la gran avantatge,
sí, sí,
i una de les coses fantàstiques que històricament, no ho descobrirem ara, fa la ràdio, no? Que sempre, tot i la distància, ens sentim a prop i facis, en el teu cas, sentir a prop a la gent, no?
I ara que parlem de prop, de proximitat, està al tocar el partit, el derbi Barça-Espanyol.
Sí, no sé si a tocar, de moment no s'ha mogut de diumenge, estem a l'equador de la setmana i jo crec que el que toca és repassar com estan els dos protagonistes d'un dels partits marcats en vermell en el calendari de la temporada, Cornellà-Prat, el diumenge, aquest Espanyol-Barça, començant per Dani Alves, que avui és notícia perquè el jugador del Barça ha estat sancionat amb dos partits per l'expulsió davant l'Atlètic de Madrid. Hem de dir que no jugarà el diumenge vinent, això ja ho intuíem quan va ser expulsat, sí. No jugarà davant l'Espanyol, però tampoc ho farà a Mestalla el diumenge 20 de febrer. Però, en realitat, Alves es perdrà els 4 propers partits... No, posis aquesta cara, es perd els dos de Lliga...
Gran fitxatge.
Però és que entremig estan els dos dels setzens de final de l'Europa League. L'eliminatòria davant el Nàpols no està inscrit a l'Europa League. Home, de moment no li ha anat malament, a Dani Alves. Jo crec que primer que té la confiança de Xavi i després que jo crec que està aportant. També és motiu de debat, si vols el podem posar a sobre de la taula. Mira, m'ho apunto per preguntar-ho. En algun moment, donant una mica més de marge a Sports Cope. Alves no juga a camp de l'Espanyol, no juga a Mestalla i, òbviament, es perd els dos partits davant el Nàpols. 4 sense jugar amb el Barça. Aquesta, diríem que és la cara negativa a camp Barça, la cara positiva, segona jornada festiva que ha donat Xavi Hernández a la plantilla, tornant demà dijous als entrenaments, però Eric García continua treballant a la ciutat esportiva i el Barça espera, sembla que sí, que podrà estar el diumenge en el partit de Lliga davant l'Espanyol. I el conjunt blanquiblau, el conjunt blanquiblau, sabem que busca la primera victòria d'aquest 2022, que arrossega un delicat, ho direm així, 1 de 12, un punt sumat dels últims 12 en joc, i tornarà Raúl de Tomás, RDT, que a les últimes hores ha parlat amb Movistar i ha dit això.
Lleva bien, la verdad que es verdad que bueno, venimos de perder, evidentemente, somos conscientes de que venimos de perder, pero creo que anímicamente muchas veces no hay que hacer dramas a la hora de perder y sí corregir cosas que se han hecho mal en ese partido para trasladarlas al siguiente partido e intentar cambiarlas y cambiar esa dinámica, ¿no?, de derrotas. Llevo casi más de 20 días probablemente parado porque no he podido competir por la expulsión pasada y bueno, con muchas ganas de ayudar al equipo y sobre todo de intentar hacer un gran partido i llevar-nos els 3 punts.
És peça fonamental, forma part de l'esquema de la columna vertebral de l'Espanyol, RDT. És un bon reforç. Aquí tenim també cara i creu, perquè no hi serà, complirà cicle de sanció Òscar Gil en aquest derbi. Doncs sí, que anem descomptant dies, que es va escalfant, que hi haurà fotografia divendres d'entrenadors, que hi haurà dinar el dissabte. És un gran partit de futbol.
Doncs a l'espera que arribi aquest dia important per veure aquest partit. Parlem ara del vestidor del Girona. Han parlat també.
Sí, perquè el Girona també travessa allò un tram de temporada important, bàsicament pel calendari que té. Ve de guanyar un dels equips revelació, si no l'equip revelació de la temporada, la Ponferradina. Es va fer fort a casa el Girona, no va encaixar, va guanyar bé, 3-0, però continua aquest tram de calendari amb la visita el dissabte a Valladolid. I avui ha parlat el vestidor del Girona i crec que és interessant escoltar a un dels jugadors. Té tota la confiança de Mitchell, de mica en mica d'anar entrant en l'equip perquè ve d'una lesió important. És Ramon Tarrats. Parla de la situació del Girona i de saber en les properes setmanes si realment el Girona, més enllà de poder estar a la promoció per pujar, si és candidat a l'ascens directe a primera. Ramon Tarrats.
Jo confio en poder fer, en poder arribar. Sí que és veritat que la distància, doncs ara mateix són de 8 punts, si no m'equivoco, i és una mica lluny, però bueno, ara ens arriba la situació d'aquest mes, crec que marcarà una mica la situació de l'equip, on si encara per arribar a playoff o ascens directe, però tinc clar que podem fer-ho i que l'equip també confia al 100% per poder fer ascens directe.
Un Girona que, gràcies Ramon, continua treballant a la ciutat esportiva de la Vinya preparant aquest Valladolid-Girona de dissabte, que, insisteixo, és un dels partits també importants, en aquest cas de la 27a jornada a la Lliga Smartbank, la Lliga de Segona.
Uh-huh. Albert, quines són la teva agenda, les cites del dia esportives?
Mira, tenim 4.
Sí.
Una, parlem sempre d'esport, esport en directe, tenim Eurocup, és a dir, bàsquet, segona competició europea en importància, 13a jornada, està jugant des de les 6 de la tarda, la penya està jugant a Turquia, encara... Turc, Telecom, Joventut de Badalona. És un partit important perquè recordem que la penya és líder del grup A amb 10 victòries i el Turk Telecom està invicte en competició europea a casa. Estem a 3 minuts perquè acabi el tercer quart. Està guanyant el Joventut 36-46 a la pista del Turk Telecom. Una mica més tard, també en aquesta 13a jornada de l'Eurocup, tenim un més que interessant Partizan Morabanc Andorra. El conjunt del Principat, en David Audal a la banqueta, encadena 6 victòries, no seguides, però té 6 victòries en competició europea. Avui es baixa Connor Morgan, però pot recuperar Gael Mekel, el base israelià. Sentim el segon tècnic del Morabanc Andorra, Paco Vázquez.
Cada cosa positiva que aconsegueix l'equip és un input més de motivació i de confiança amb l'equip i les coses que estan fent. Jo crec que és el que ens faltava, la confiança i el bon fer de tots els jugadors. Al final veuen que les coses que estan fent estan donant resultats, encara que sapiguem que pots perdre o guanyar, però al final estàs allà i estem competint i estem donant un to molt bo per poder guanyar partits.
Aquest Partizan Morabanc Andorra, no sé si ho he dit, si no ho recordo, 2-9, 2-9. I una mica més tard, en aquest cas a la Champions del bàsquet, a la tercera jornada del top 16, a les 9 de la nit, al Congost, Baxi Manresa d'Arusafaka, que és un conjunt turc. És la tercera jornada, però recordem que el Baxi té un partit pendent, o sigui que busca el primer triomf en aquesta segona fase de la competició. A més, encadena dues derrotes, que no és normal pel moment i la temporada que està fent el conjunt del Bages entre totes les competicions. Escoltem, sentim el vestidor del Baxi, Dani Pérez.
Ara la gent ja té ganes, no, de guanyar el Manresa i de jugar contra el Manresa, no? Al principi, pues, potser podíem ser una mica la sorpresa, però jo crec que ara ja la gent ens prem com un equip que juga molt bé, que està fent les coses molt bé i que té ganes de demostrar que ens pot guanyar, no? Bueno, nosaltres hem de seguir fent la nostra feina, intentar corregir els errors dels darrers partits, intentar millorar i fer la nostra feina, que segur que ens portarà la victòria.
I l'última de les cites del dia que destaquem ens porta a parlar d'un pilot, sí, un pilot català d'esqueleton, és a dir, parlar dels Jocs d'hivern que s'estan celebrant a Pequín, perquè la propera matinada debuta Ander Mirambell.
Una de les claus serà la sortida i sobretot no cometre un error. La secció de dalt de la 1 a la 9 l'he fet bé i llavors quasi volco a la 13 i dic, bueno, és mal que no m'ha acabat a l'hospital. La següent baixada de la 1 a la 6 m'ha sortit regular i en canvi la següent part ha sortit millor, no? Per tant, si sóc capaç d'enllaçar, crec que podrem fer un dels millors resultats que he fet en uns Jocs Olímpics.
És la quarta participació, recordem, d'Ander Mirambell en uns Jocs Olímpics d'hivern. I em queda, què em queda, benvolguda Rodríguez?
Doncs les enquestes.
A tu et queda molt programa i a mi em queden les enquestes al Twitter, @EsportsCope, enquesta Barça i enquesta Espanyol. Comencem amb l'enquesta en blau i grana. Qui ha de fer de Dani Alves el diumenge el derbi Espanyol-Barça? Dest, primera opció. Mingueza, segona opció. Araujo, tercera opció. O Nico González, quarta opció. Aquesta hora de la tarda, 7 i gairebé 18 minuts, l'opció més votada, Serginho Dest, amb el 44% dels vots. I preguntem, l'enquesta Espanyol, Mr. Chen Yancheng, el propietari de l'Espanyol, demana paciència, humilitat i confiança en el projecte. Li compreu el missatge, sí o no? Guanya el no amb el 76% dels vots.
Déu-n'hi-do. Albert Díez, gràcies.
A tu, Montse.
Ens trobem la propera quan vulguis. I avui t'he sentit molt a prop, no sé per què.
Sempre estem a prop. La sempre, ràdio sempre... Deu ser el so que posa Cito Ramírez, que...
D'aquí res és el Dia Mundial de la Ràdio, eh?
Per això t'ho dic. Això. Ah, per això ens notes a... No, com ho fem, eh? Cito... Sonido Ramírez, si és que és un número 1.
Albert Díez, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Les 7 de la tarda, 18 minuts, la linterna COPE Catalunya i Andorra, i d'aquí a un moment en parlarem sobre això que diuen els experts, que caldran 6 anys perquè l'alumnat recuperi el temps perdut en la pandèmia. I parlarem amb el director de la Fundació Bofill, l'Ismael Palacín.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
Apreciados clientes, proveedores, transportistas y amigos de Pinter, estamos en un nuevo año de inflación en todo lo que no es necesario para nuestras empresas y puestos de trabajo. Por eso, el equipo de Pinter se une a todos para que juntos superemos en un tiempo breve esta situación con ilusión y bienestar. Te lo dice tu amigo Carlos de Pinter.
Drenmodel es depurativo, Drenmodel es detox, el jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra, sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida, Naturtierra. ¡Rebajas, rebajas en Hipoyogán! Parecía imposible, pero lo hemos conseguido. En rebajas, precios aún más bajos en Hipoyogán. Estantería 5 estantes, 47 euros. Edredón nórdico 1,50 por 2,20, 22,95 euros. Extraordinaria alfombra de 2 metros por 1,80 modelo Dorme, 39 euros. ¡Gran exposición! Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas...
Hipoyogán en Terrassa, Granollers, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, Girona i en hipoyogán.com.
Tú sabes que lo mejor para tus hijos es que estudien en catalán y en castellano. Desde hace 30 años la escuela catalana excluye al español como lengua de enseñanza. Ahora es posible cambiar esta situación injusta. Queremos una escuela de todos y juntos podemos conseguirlo. Contacta con escueladetodos.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Els 2 anys de pandèmia han fet estralls en l'aprenentatge dels alumnes entre quarantenes, classes mixtes presencials i a distància, canvis en el professorat, d'organització, de protocols. El sistema educatiu se n'ha ressentit. De fet, segons la Fundació Bofill, les previsions més optimistes auguren que s'ha perdut l'equivalent a mig curs. Però això és la mitjana. Hi ha alumnes que en poden haver perdut fins a... un any i mig. En parlem amb el seu director, el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín. Senyor Palacín, bona tarda.
Molt bona tarda.
Estem parlant de xifres importants, eh? De perdre l'equivalent a mig curs.
Sí, de fet, cap sistema educatiu del món, ni el nostre ni cap, estava preparat per una pandèmia, no? Per l'educació a distància forçada durant uns quants mesos, per la por i la inseguretat social que implica això, per anar amb mascaretes en el dia a dia, per confinaments i interrupcions contínues.
Sí.
Per tant, diguem, ja teníem tots que hi hauria una pèrdua d'aprenentatge i que, a més, en alguns casos podria ser més greu. Al nostre país encara no hi ha dades, diguem, d'estudis, no? Que hagin mirat, ho veurem amb els propis resultats de PISA, però els països que ja tenen dades i ja han fet estudis sobre això, per exemple, els Països Baixos, no? Que el tancament d'escoles, sí, va ser només de 8 setmanes, no? La nostra va ser molt més llarga, i s'ha quantificat que la pèrdua està en 4 mesos d'aprenentatge només per aquestes 8 setmanes. A Bèlgica, a partir també d'una mostra d'estudis de 6è, de 3 mesos d'escoles perdudes, van perdre també 3 mesos.
Déu-n'hi-do.
Equivalent de curs en aprenentatge. Pel cas d'això, com sempre, les dades són mitjanes, no? Que diuen allò, la mitjana estadística es fa aquella broma que diu que si tens el cap al forn i el teu a la nevera, estàs a la temperatura ideal, no?
Exacte.
És a dir, a dins de les mitjanes cal veure quins alumnes realment han perdut més. I aquí les dades de tots els altres països el que mostren és que mentre els fills de famílies amb bon nivell d'instrucció i amb bon nivell de renda han perdut molt poquet. Per què? Perquè les famílies poden compensar amb estímuls culturals, amb acompanyament.
Sí.
Tot això, els fills de famílies menys instruïdes han perdut, doncs, més del doble, i en alguns casos no ho recuperaran, en alguns casos es transformaran en abandonament.
Imagina't,
per què?
Sí.
Doncs, home, en part hem de pensar que quan s'aprèn a distància, a través d'una pantalla, és molt diferent tenir una mare i un pare que et poden orientar, acompanyar, ajudar a fer els deures, no? I que dominen el tema digital, que no al contrari.
Clar.
Però també hem de pensar en que aquestes famílies, les de menys renda, són les famílies que més han viscut la pandèmia. És a dir, són famílies que s'han quedat sense feina, que han vist reduir els seus ingressos, que han patit la por i l'estrès, no? I en aquest sentit, o que al revés, o que han treballat en els sectors alimentació, o sectors,
sí,
aquests de, no, molt extensius en horari, mentre que altres famílies, doncs, en millors llocs de treball, molts cops han pogut teletreballar des de casa i acompanyar els seus fills.
Nosaltres, Ismael, ja partíem d'un context molt greu previ al Covid. Més d'un terç dels alumnes de primària ja tenien problemes seriosos per entendre el que llegien, no? Crec que aquest 15% d'alumnes acabaven la primària sense entendre res del que llegien i un 35% ho entenia molt poc.
Ah, aquest és el tema, diguem. És a dir, una pandèmia, per dir-ho així, és una catàstrofe, no? No prevista, però com saps, quan a vegades en algun lloc del món ens diuen que hi ha hagut un terratrèmol, no?, o una inundació, sí, les cases que s'han caigut amb el terratrèmol no són qualsevol, normalment són les cases pitjor construïdes, no?, menys preparades, no?, més pobres, no? És a dir, la pandèmia el que ha fet és amplificar i agreujar aquelles desigualtats i aquelles febleses que ja teníem al nostre sistema educatiu. Llavors ens ha de preocupar molt. La pandèmia és un símptoma d'allò que teníem feble, d'allò que no funcionàvem, doncs, evidentment, ho ha amplificat i ho ha estressat. No? I en concret la lectura, que és importantíssima, la comprensió lectora, no només és una necessitat per la teva vida com a adult per poder tenir accés a la cultura, sinó que condiciona l'èxit en tot, en matemàtiques, en ciències. Sense comprensió lectora no hi ha res. La lectura, en gran mesura, les escoles ensenyen bé el que és la tècnica de llegir i escriure, però l'autèntica comprensió lectora és un hàbit, és a dir, necessita que tu cada dia com a alumne llegeixis una mica cada dia, i això ho determina molt si a casa tens un model lector, unes famílies lectores.
Òbviament.
Com a tal, la qüestió és, ja teníem un 15% d'alumnes que no acabaven la primària als 12 anys, que és molt greu, sense entendre pràcticament res del que llegeixen, i un 35% entenent poquíssim. Diguem, ens hem de plantejar, clar, aquests alumnes que els ha agafat just en l'edat en què es crea aquesta comprensió lectora, poden patir-ho al llarg de tota la seva escolaritat i al llarg de la seva vida, no? Per tant, aquí ens hem de plantejar de que la pandèmia de salut pot ser acabat, però la pandèmia educativa hem de lluitar perquè no esdevingui.
És una manera també, Ismael, imagino que d'una banda tu parlaves, òbviament, de l'entorn familiar de cada alumne, no?, el clima lector de la llar, a nivell sociocultural, però també hi ha l'altra banda, que és el programa educatiu de cada centre i el seu nivell de digitalització. Aquí ens hem adonat de realment què està passant als centres escolars educatius, no?, amb quin material tenen.
Exacte. Nosaltres a Catalunya portàvem més de 10 anys des de les retallades que es van suprimir tots els programes d'educació digital sense invertir en aprenentatge digital, no? No només a nivell d'equipament, que s'havia invertit molt poc, sinó a nivell del que és més important. El més important no són les màquines, sinó és la pedagogia digital, no? Com a tal, és a dir, formar els mestres perquè puguin ensenyar en digital o en híbrid, per dir-ho així, no? Mig presencial, mig digital. Que durant més de 10 anys no hem invertit res en això, doncs la pandèmia ens ha agafat sense fer els deures. I no és que haguéssim d'invertir en digital per si de cas venia una pandèmia, és que sabem que el futur en gran mesura és digital, és híbrid, no? O sigui, ha estat una irresponsabilitat no invertir en això, i les conseqüències les hem tingut, doncs, que durant el confinament les escoles no van fer aprenentatge digital, vam fer el que en diem aprenentatge d'emergència, és a dir, el que van poder a través de les pantalles amb els alumnes.
Com tot, sí,
amb
sí.
Amb els que van poder contactar.
Com tots els sectors que hem hagut de fer-ho, doncs, a correcuita, no? Allò d'anar a posar-nos al dia en el tema de la digitalització. Creus que la primera prova seriosa serà, com deies, l'avaluació de l'informe, del proper informe PISA? N'esperes un suspens?
Bé, les previsions d'un suspens, diguem, PISA una mica sempre et compara en relació com estava i en relació a altres països, no? Nosaltres hem estat a la mitjana de PISA, per dir-ho així, que és allò, mitjana de països OCDE, com a tal, que algú pot dir, ui, que poc, no?, el got mig buit, i altres poden dir, home, per lo poc que invertim, encara està la realitat, encara pot ser sorprenent. La qüestió és que les institucions que es dediquen a analitzar això preveuen una caiguda de 16 punts a l'informe PISA, que és l'equivalent a mig curs escolar, més o menys. Però això veurem com es concreta a cada país, i sobretot veurem com es concreta en quins alumnes, no?, perquè la gràcia és de veure qui ha estat el perjudicat i qui no. De totes maneres, jo voldria remarcar que així com hi ha desastres que són inevitables, aquest no ho és. És a dir, a l'aprenentatge es perd, però també es guanya. És a dir, no és una cosa que ja has perdut com un tren, no?, que quan vas a l'estació l'has perdut i no el pots tornar a agafar. Si posem, no només com hem posat, més mestres, sinó que si els posem sobretot concentrats en tutoritzar aquells alumnes amb dificultats, invertim en activitats extraescolars de reforç per les tardes a l'estiu, no?, assegurem orientació i beques perquè després no abandonin, és a dir, el que estan fent altres països, com el Regne Unit, no?, amb el seu nou programa de tutorització a les escoles, o l'administració Biden als Estats Units, no?, amb un programa extraescolar molt ambiciós, tenim oportunitats. És a dir, no és una fatalitat a la que estiguem condemnats. Depèn del que fem, perdrem més o perdrem menys.
Doncs serà qüestió d'esperar, no sé si 4, 5, 6 anys, el temps per assegurar-nos exactament que no quedin seqüeles pels alumnes, què és el que passarà, i estarem pendents, òbviament, de quina serà aquesta avaluació del proper informe PISA. T'agraeixo moltíssim, Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, que hagi estat amb nosaltres, i tant de bo ens recuperem el més aviat possible pel bé de tots. Gràcies i bona feina.
Moltes gràcies, igualment.
Una abraçada. Doncs això, haurem d'esperar. El que no esperarà és el següent convidat. A les 7 de la tarda, 30 minuts, en parlarem amb l'Elisenda Ibáñez, que és coordinadora de l'Associació Espanyola d'Empreses d'Òptica. Parlarem del preu de les ulleres. Per què són tan cares les ulleres graduades? Ara ens dirà el per què.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Salomón y la Reina de Saba. Con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hi ha més de 6 milions de persones que necessitarien ulleres o lents de contacte per veure-hi bé, però no se les poden permetre per problemes econòmics. Tots els que portem ulleres sabem que no són precisament barates. Fa 2 anys, l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, va fer un estudi en el que parlava, una enquesta, en què parlava que el preu mitjà d'ulleres graduades a Espanya és d'uns 306 euros. Però un 17% dels gairebé 3.000 encastats van pagar, diuen, més de 500 euros per les ulleres. Per què són, entre cometes, tan cares les ulleres? Doncs anem a preguntar a l'Elisenda Ibáñez, que és coordinadora de l'Associació Espanyola d'Empreses d'Òptica. Senyora Ibáñez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fa unes setmanes, segur que ho sabeu, alguns usuaris a Twitter es queixaven justament de que els preus de les ulleres eren molt alt, denunciaven pràctiques opaques, i fins i tot molts, que no dic que no, deien que les ulleres haurien d'estar subvencionades per la Seguretat Social com passa a França o a Itàlia. Aquí no passa això, però què els hauríem de dir a aquests tuiteros que es fan ressò d'això?
Doncs jo... En principi els diria que sí que és possible que una muntura i unes lents siguin cares, però que a totes les òptiques tenen una gama de preus que entre el més baix i el més alt hi ha una diferència molt gran, perquè no tinguem en compte que hi ha lents molt sofisticades, amb tractaments molt sofisticats, i que es posen en muntures o molleres de marques de dissenyadors, igual que els perfums, diguem-ne, que també tenen, estàs pagant no només el disseny, també estàs pagant la marca, i això és una cosa que ens agrada. Uh-huh. Som marquistes, i aleshores ens agrada portar, ens reconeixi que és una bona muntura, una bona ullera. Aleshores, clar, sí, és cert que hi ha moltes diferències i que és un producte que molta gent considera car, però què no pagaries per veure-hi bé? Exacte. Perquè la visió... Estem parlant de que el 90-95% de les persones es va fer una entrevista i se'ls preguntava quin és el sentit que més els hi volia perdre o pensaven que seria més complicat de no tenir-lo. I és la visió, amb un 90-95%.
A vegades,
aleshores, clar,
sí.
És car, és econòmic, és salut visual. És que estem parlant de salut.
Uh-huh.
Val? Moltes vegades la gent ho veu com un producte que es posa damunt del nas i veus bé, no ho veuen com una solució a un problema visual que a més ha passat per les mans d'un òptic optometrista o d'un oftalmòleg. Nosaltres parlem d'òptics optometristes, bàsicament, i aleshores és una persona que té uns estudis universitaris, molts són doctors, i que no és, o sigui, per decidir quina graduació exacta i com ha de portar aquesta graduació en aquelles ulleres, doncs hi ha moltes coses entremig, que quan l'entregues ja està feta. Hi ha moltes coses que estan darrere que no es veuen i que tenen... que són part del preu del producte.
Uh-huh. A vegades, Elisenda, és més car el vidre que no pas la muntura, no? Clar, depèn de quin vidre necessiti la persona.
Sí, mira, abans comentava si és que la OCU havia dit 306 euros sí. El preu d'una muntura. Uh-huh. Val? Hi ha una publicació que és el llibre blanc de la visió, que treu les dades de preus mitjos, de venda al públic, de quins productes es venen més i quins productes es venen menys, i preus mitjos, que és el que comentava. Doncs, en aquest llibre el reflexe és que són 218 euros el preu mig d'una muntura. O sigui, és bastant més econòmic que els 306 que estàvem parlant. És quasi un 30%, un 25% més econòmic. Ara no ho sé perquè no ho he calculat, però és el que em sembla així.
Sí, crec que era una mitjana d'uns 144 euros per vidres i 74 per la muntura, mentre l'OCU deia 188 per els vidres i 118 per la muntura.
Va, doncs aquesta és la xifra que nosaltres maneguem. El preu mig d'una lent són 72 euros. Clar, una persona que porti unes lents progressives amb algun tractament, jo que sé, doncs, que canviï de color quan surt a la llum exterior, perquè faci també de protecció solar a l'UV del sol, o que porti un tractament antireflectant que porten la majoria de les lents actualment, quasi bueno, un percentatge molt alt, que no tingui reflexes, i que, clar, si no tingui reflexes es veu més maco a l'ull, però no és per això només, és perquè perds llum amb la reflexió de cada cara. Aleshores, si manté reflexant, t'entra més llum, la visió és més bona, és com si no portessis les lents entremig, no? És una cosa que és, tècnicament és bona portar-la, o filtres, jo què sé, per protegir una mica d'estar tant de temps davant de la pantalla. Hi ha mil coses que poden encarir aquesta lent, però és que, a més, si estem parlant d'una lent monofocal, que seria una lent, doncs, jo què sé, per una persona sí. Jove que té miopia o hipermetropia o astigmatisme, i no té vista cansada o presbícia, que és quan hi anem a lents progressives, clar, encareix moltíssim, perquè és que tu li tens que posar amb una lent la visió de lluny, la visió intermitja i la visió de prop. Hi ha un degradat de graduació. Clar, això té molta tecnologia per fabricar. O sigui, fabricar una lent... Hi ha milions de combinacions, perquè tu pots tenir mitja de dioptria d'astigmatisme i un 25 de miopia a un eix que pot ser de 0 a 180 graus, posa 25 graus, posa-li, i una edició, que és el que necessitaries de prop, de 2 dioptries. I això, a lo millor, ho tens tu i 3 persones més, perquè hi ha milions de combinacions de graduacions.
Clar, i depèn d'aquesta graduació, doncs clar, la cosa, els costos de fabricació són més grans com més complexa és la lent que demanem.
Correcte. Com més precisió necessitis, com més coses vulguis ficar amb una mateixa lent, perquè li estàs posant la graduació de lluny, la graduació de prop, a vegades porten dioptries prismàtiques, que això se'n parla poc, però existeixen, i la intermitja, i clar, i en alçada, i amb unes proporcions que es poden fer, estan personalitzades. Oh. Sí, de vegades, doncs, com és que aquesta lent ha costat 500 euros? Doncs perquè està tenint en compte, sí, quan te la fabriquen per tu només, perquè està tenint en compte com tu gires els ulls, o si tu per girar, per llegir, gires una mica més al cap que no a l'eix visual, si tu mires més amunt o més a baix, no tots mirem igual. I llavors, encara que tu i jo tinguéssim la mateixa graduació, com nosaltres mirem no és igual, serien dos lents diferents.
Sí, sí, cada persona...
Que tot això ja podem anar al que tu vulguis sofisticar-te.
Uh-huh. Hem de recordar que Espanya és el país d'Europa amb més òptiques per habitant, que hi ha una gran oferta i competitivitat i, per tant, un servei més bo i moltes opcions a preu per triar. I qui vol marca ja sap que s'ha de pagar. I qui vol unes ulleres bones també sap el que s'ha de pagar. I, sobretot, sempre ben assessorats. T'agraeixo molt a Elisenda Ibáñez, coordinadora de l'Associació Espanyola d'Empreses d'Òptica, que hagués estat amb nosaltres i posar-hi veu a aquestes notícies que surten sobre el preu de les ulleres. T'ho agraeixo molt. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Només afegir una petita cosa, que és que si una persona va a una òptica i decideix triar unes ulleres que tinguin un preu baix, la qualitat la té garantida. Això també tinguem en compte.
I tant.
Simplement això.
Doncs fas bé en dir-ho. Gràcies, Elisenda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Bona tarda.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Siete de la tarde, 40 minutos. Seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías Prats. ¿Será su compañera televisiva Mónica Carrillo? ¿Será nuestro compañero Juanma Castaño? ¿O será el humorista Carlos Latre? ¿O quizá un señor? Sí, sí, un señor desconocido. Pero sea quien sea el elegido, Línea Directa, ¿qué va a hacer? Te va a bajar hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 91-770-0700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Parlem de feines i parlem de quin ha estat els llocs de treball que s'han creat més durant la pandèmia. Ens ho explicaran des de la Cambra de Comerç de Barcelona.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De cada 10 ocupacions creats a Catalunya durant els anys de la pandèmia, el 2020 i el 2021, van anar al sector públic. Aquest viatge cap a les administracions és el que explica en part perquè s'ha recuperat el nivell d'ocupació prèvia a la crisi. En parlem amb Carme Poveda, que és directora d'anàlisi econòmica de la Cambra de Barcelona. Senyora Poveda, bona tarda.
Bona tarda.
Imagino que el major dinamisme d'ocupació en el sector públic és normal, atès que les majors necessitats van ser en sanitat i educació, no?
Clar, efectivament, hem tingut una pandèmia i com a resposta a aquesta crisi pandèmica, doncs el sector públic ha hagut de contractar, sobretot en l'àmbit de la sanitat, però també en l'àmbit de l'administració pública general per tramitar totes les ajudes que s'han concedit, també en l'àmbit de l'educació, i tot això ha fet que l'ocupació en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya hagi augmentat moltíssim aquest darrer any en comparació amb el nivell prepandèmia. En concret, estaríem un 8,6% d'ocupació per sobre de les xifres del 2019. I és com a conseqüència, com deia, d'aquesta ocupació que s'ha creat de forma extraordinària en l'àmbit de la sanitat, però també en l'educació i en altres serveis bàsics.
Per això imagino que dieu, Carme, que la composició del creixement està molt esbiaixada al sector públic, no?
Efectivament, per això també és una ocupació que no és a jornada completa en molts casos, és una ocupació temporal que ha vingut a complementar la feina que feien les persones del sector públic i per això hem recuperat nivells prepandèmia, a nivell d'ocupació, però no hem recuperat hores treballades en termes, si comparem amb el 2019. Això a vegades no queda clar, no?, quan parlem de que estem en xifres històriques d'ocupació, sí, però no d'hores treballades. Hi ha molta ocupació que s'ha creat durant aquest any de recuperació que no és la jornada completa, sinó que és la jornada parcial.
Per això les ocupacions del sector públic i també del privat són per a cobrir, diguem-ne, puntes de treball, per la qual cosa no solen ser a temps complet.
Exacte, és per això que el nivell d'hores treballades estem un 4% per sota del nivell prepandèmia. En canvi, en persones ocupades estem per sobre del nivell prepandèmia. Què esperem que es produeixi l'any 2022? Que aquest gap que ens queda, que ens, encara ens queda per recuperar els nivells d'activitat normals, s'acabin de tancar. És per això que probablement l'ocupació, tot i que continuarà augmentant aquest any, el que més augmentarà són les hores treballades i podrem tancar el gap i tornar a dir que hem recuperat nivells prepandèmia, no només a nivell d'ocupació, sinó també d'hores treballades. Uh-huh.
Senyora Poveda, malgrat les bones perspectives, vosaltres des de la cambra alerteu del perill d'un impacte elevat en l'economia si l'augment dels preus s'acaba traslladant a la inflació, no?, i deixa de ser un fenomen transitori.
Aquest és el principal risc que veiem a curt termini. Aquest 2022 les perspectives econòmiques són molt positives. A Catalunya preveiem un creixement del 6,3%, que seria un creixement històric que no hem assolit, no?, en molts anys, òbviament venim d'una pandèmia, però el principal factor d'incertesa i de recuperació és l'evolució de la inflació. A dada moment el que estem observant és que aquest increment de preus, que està sobretot centrat en l'àmbit de l'energia i matèries primeres, sí, s'està començant ja a traduir en productes de consum, però encara podríem dir que no és suficient, no? És a dir, estan havent un increment de preus, però encara continguts. Hem d'esperar a veure què passa en els propers mesos. Les previsions és que a partir de la segona meitat de l'any s'hauria de produir una disminució gradual dels preus de l'energia i això s'haurà de traduir també en un alentiment en el ritme d'increment dels preus. Però tot i això, durant el 2022, en mitjana, en el conjunt de l'any, preveiem que la inflació estigui propera al 4%, que serà una xifra doncs, molt alta que no hem vist durant molts anys.
Clar, perquè aquest perill pot provocar doncs, això, un menor consum o fins i tot una caiguda de la inversió i de l'ocupació per la menor competitivitat de les empreses.
Exacte, l'impacte és doble. No? Per una banda, afecta a les famílies, que si no veuen augmentat els seus salaris en una proporció idèntica a la de la inflació, doncs el que veuen és una pèrdua de capacitat de compra i, per tant, es pot veure afectat el consum, que és la gran esperança de la recuperació que tenim aquest any 2022. Uh-huh. Però, per altra banda, les empreses també estan tenint moltes dificultats perquè tant per els costos de subministrament com pels costos energètics els estan pujant i, per tant, si no poden assumir-lo a nivell de marges, doncs perdran competitivitat i això acabarà repercutint en menys inversió, menys creació d'ocupació. Per tant, els riscos els veiem tant pel consum com per la inversió. El que cal esperar és que aquest fenomen, que ara diem que és temporal, transitori, no acabi convertint-se en un fenomen estructural. I això passaria si es traslladà en els salaris de forma generalitzada i, per tant, els preus comencen a generar una espiral preus-salaris que seria perjudicial per tota l'economia.
Per això l'altre dia la presidenta de la Cambra, la Mònica Roca, deia que els increments salarials que es pactin en cada sector haurien de tenir en compte paràmetres com els preus i la productivitat.
Exacte. Al final, preus, salaris i productivitat són tres variables que han d'anar unides. I quan es negocien les condicions salarials, tant a l'àmbit de l'empresa o en l'àmbit sectorial, s'han de tenir en compte aquests paràmetres. No és el mateix els sectors que durant aquests anys de crisi pandèmica han fins i tot augmentat la seva facturació i, per tant, els seus, a vegades també els seus marges empresarials, que altres sectors que han patit molt, com per exemple l'hostaleria o el turisme.
Clar.
Òbviament, buscar una solució generalitzada és molt complicada. Potser s'hauria d'enfocar més a buscar quin és l'increment salarial que aquell sector pot assumir, tenint en compte quin és el seu nivell de productivitat en conjunt.
Carme, aquests dies llegia jo que els tipus d'interessos podrien pujar molt per combatre la inflació. Què en pensa?
Bueno, els mercats ja estan anticipant un augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per aquest 2022,
sí,
que segurament serà molt baixa i molt gradual. Per tant, no cal alertar a curt termini, però està el perill de que si aquesta inflació s'acaba convertint en estructural, aquestes pujades de tipus d'interès puguin ser més elevades o fins i tot continuant el 2023. Per tant, és un risc que tenim. Aquest risc és compartit a tota Europa, perquè el Banc Central Europeu es defineix la política monetària a nivell europeu, per tant, no només el que passa a Espanya, sinó el que passa també a Alemanya, França, Itàlia, que estan veient també increments d'inflació però no tan elevats com el cas de l'economia espanyola, perquè no tenen tanta dependència energètica com nosaltres, no, en aquest sentit. I, per tant, hem de veure què és el que acaba passant al conjunt d'Europa amb el nivell de preus, perquè això determinarà la política monetària que ens afecta doncs, moltíssim, sobretot a les persones que tenen deutes, no, hipoteques, etc., que poden veure revisades les seves condicions.
Doncs estarem molt pendents, Carme Poveda, ens quedem amb el titular, no, de que la productivitat perduda en els darrers anys està recuperant aquest exercici per poder tornar a nivells deien del 2019 aproximadament, tot el que produïa l'economia catalana. Estarem molt pendents i amb aquesta positivitat ens quedem. Gràcies a la directora d'Anàlisi d'Economia de la Cambra de Barcelona per haver estat amb nosaltres. Senyora Poveda, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez? ¿Ayudará a que el PP regrese a Moncloa?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Bueno, estaba yo esta mañana leyendo mirando el perfil, mejor dicho, de los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque cuando ayudan a alguien que escucha este programa o cualquier otro programa de la cadena COPE y ayudan, para nosotros ya son amigos. Y eso es lo que es Javier López y Ariadna López. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta mañana he estado cotilleando un poco, ya sabéis que los periodistas somos muy cotillas, y me he metido un poco en vuestra página de internet. Y he leído un testimonio de los muchos que tenéis, y hay alguien que se llama Merche, no voy a decir el apellido, que dice: fui al despacho para revisar mis cláusulas abusivas y me recomendaron revisar mis tarjetas de crédito. Me hicieron una valorización y terminé recuperando 20.000 euros. Lo más fuerte es que me reclamaban 5.000. Muy agradecida de haberlos conocido, y como este hay un montón.
Claro, hay que tener en cuenta, en primer lugar, normativa europea. Gracias a Dios somos europeos. Europa dice que un contrato que tenga un interés más alto de lo que corresponde o que no esté redactado con total transparencia es un crédito nulo. y si es nulo hay que devolver ese préstamo a interés cero. Mm. Tenemos clientes que llevan pagando una tarjeta que se llamaba Citibank hace 18 años. Es una tarjeta abusiva, ahora se llama Wizzing, la han pasado a Wizzing, pero es que hay de todas las marcas, el Santander, de MediaMark,
de Carrefour,
de todas las marcas, la propia tarjeta del Alcampo. Al ser abusivas, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. Y una persona que lleva 20 años pagando tarjeta de crédito, pues igual le tienen que devolver 1.000 y pico de euros por año, o 2.000 euros por año. Con lo cual hay muchísimo dinero a recuperar en hipotecas, sí, en tarjetas, en préstamos. Hablábamos antes... Un señor que compra, sin decir marcas, porque no me gusta decir marcas, sí, pero todos los bancos hacen cosas abusivas, tristemente, compra un coche de 80.000 euros, ¿vale? Que era un señor de mucho dinero, pero esto podría haber pasado con un cliente de 10.000.
Sí.
En una marca de primer nivel, claro, 80.000 euros, pues sí, es una marca de primer nivel. La propia financiera de la marca le financia el vehículo al señor. Ah, muy bien, se lo financia casi al 9%, al 8 y pico. Bien, analizando las tablas del Banco de España, que están muy, muy, muy escondidas en Internet, pero los profesionales las encontramos, en esa fecha, ese mes, se tenía que financiar según Banco de España al 5,60 y el cliente firmó casi el 9. Como es notablemente superior, crédito nulo. Como es nulo, le tienen que devolver el 100% de intereses que pagó.
Es como si
seis
nunca
años,
hubiera existido el
claro,
contrato.
6 años claro, claro, al 9%, 6 por 9, 54. ¿El 54% de 80.000? Ostras. Pues
40 todo, y muy, muy largos, ¿no?
Todo eso se lo han devuelto al cliente. Y era un cliente que había pagado ya su coche.
¿Pero por qué nos toman por tontos?
Si cuela, cuela, pero no nos pasa que vamos al banco, nos cobra una comisión y si nos quejamos nos la quitan. Y si no te quejas, no te la quitan.
Sí,
eso
sí,
está
sí,
claro.
Sí.
Si cuela, cuela. Y como los bancos necesitan dinero porque ahora mismo tienen también sus problemas financieros, pues oye, el que va al banco, si te pueden dar dos tortas, te las llevas y si te pueden sacar el triple de lo que vale, te lo sacan. Y luego no metas dinero en el banco antes de las 11 de la mañana o después de las 11 porque no te lo cogen.
Ay, sí,
bueno, hay abusos por todos los lados, pero donde tenemos que centrarnos son en abusos, principalmente donde hay dinero a recuperar. Hay gente que cree que le debe al banco y es el banco que le debe a él. Porque hay muchísimos contratos abusivos, no solo por los intereses, sino por la redacción del contrato también.
Yo estoy segura que la mayoría de oyentes pueden reclamar algo, algún producto financiero que hayan podido tener en estos últimos años, desde la financiación de una operación estética, el vehículo, un aval, una tarjeta de crédito,
una hipoteca,
un préstamo personal, lo que sea.
Sí.
Pero, ¿qué sucede? Muchas veces, a no ser que haya mucha necesidad de dinero, pues no te pones, ¿no?, a buscar esos papeles, encontrar un abogado.
Han descubierto en cuenta, los descubiertos en cuenta, todo lo que te han cobrado en Cataluña en los últimos 10 años, en el resto de España en los últimos 5, en nuestra web, entrando en areajuridicaglobal.com, hay un escrito gratuito que lo envías al banco y de media te devuelven 600 euros.
Imagínate.
Madre mía.
De hecho,
en Cataluña,
los
últimos 10 años tienes que imprimir y poner tu nombre. Los últimos 10 años, todo lo que te han cobrado, porque ya dice Europa, el banco cuando te cobra una comisión de algo que a él no le ha costado, por ejemplo, un recibo devuelto,
claro,
todo eso te lo tienen que devolver. Un descubierto en cuenta. El banco te deja un descubierto en cuenta porque quiere el banco. Luego, interés es cero. Si hay tantas comisiones que te han cobrado de más, todo eso, hay una carta en areajuridicaglobal.com, la redactas, la presentas y de media 600 euros.
Pues ya lo sabéis, 900 90 17 16, 900 90 17 16. Podemos decir que sois los de los área jurídica global de como New York, 24 horas abierto. Esto es uno para 24/7. Javier y Arianda, muchas gracias. Hasta la próxima.
A vosotros.
I nosaltres també marxem, tornarem demà amb més coses aquí a la Linterna Cope Catalunya i Andorra i ara us deixem amb Àngel Expósito i tota l'actualitat amb la Linterna. Que sigueu feliços. Fins demà.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.